escanyem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns, dia 9 de febrer, encetem una setmana molt especial perquè aquest divendres, dia 13, és el Dia Mundial de la Ràdio. I per celebrar-ho, dedicarem algunes seccions de la setmana a temes radiofònics. A més, acabarem la setmana amb un programa especial des de la plaça de les escoles. Així que, si us ve de gust veure com funciona tot aquest món de la ràdio, passeu divendres d'11 a 1 per la plaça i ens hi trobareu fent el programa. A part de la setmana de la ràdio, però, aquesta setmana també té pinta de ser la setmana de les vagues. I és que aquest dilluns ha començat la primera de 3 jornades de vaga del sector ferroviari amb afectacions a totes les línies i amb uns serveis mínims que, segons Renfe, no s'estan complint. I dimecres estan cridats a la vaga els mestres en una jornada que també es preveu de seguiment multitudinari. Però tornem a Rodalies. El motiu de la vaga que ha començat avui, segons els sindicats ferroviaris, és garantir la seguretat dels passatgers i maquinistes. Els treballadors asseguren que la previsió de tornar a la normalitat a l'abril que ha fet Renfe és molt justa i que encara hi ha bastants punts crítics de la xarxa per arreglar. En aquest sentit, afirmen que fa temps que la xarxa no està en condicions i que si ells no s'haguessin plantat, els trens seguirien circulant com si res. De totes maneres, afirmen que els sindicats estan negociant amb l'empresa per arribar a acords i suspendre la vaga. De moment, però, avui a les estacions d'arreu de Catalunya s'estan tornant a viure jornades caòtiques, amb trens suprimits o amb molt de retard. Un capítol més que se suma a les 3 setmanes que ja portem detalls, retards i supressió del servei a causa dels aiguats i del mal estat de la via. I és que els aiguats van obrir la caixa dels trons d'aquests anys de desinversió en una xarxa que és increïble que no hagi patit accidents greus en tots aquests anys, amb la mà de punts negres que s'han trobat. I com sempre, els més perjudicats acaben sent els usuaris. Així que vull continuar el capítol de la paciència d'una ciutadania que ja n'està ben tipa. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem fent un repàs de tot el que tindrem avui. Començarem amb una nova entrega del Guaita que tenim, amb en Sergi Corral, que en aquesta setmana dedicada a la ràdio ens parlarà de les zones hercianes. I després, a Drets de Butxaca, en Jan Botins parlarà del xoc entre el dret dels periodistes a informar i el dret de la ciutadania a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge. I tot això ho farem amenitzat amb el Mondo Sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giner. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia perquè fa sol, perquè és dilluns, sí. Perquè hem tingut un cap de setmana de sol, cosa que no ens esperàvem.
Exacte, volíem que... Bueno, no volíem.
No volíem, basta.
Estava previst
que... aquí, però sí que creiem que diumenge havia de ploure. I bueno, que, ja us ho vaig dir divendres, jo correm a fer rentadores el dissabte perquè el diumenge ja tornem a ser-hi, no?
I llavors el diumenge un pet de sol, em vaig haver de treure la jaqueta de la col·loca feina.
Home, sisplau, tornem a fer rentadores. Sí, no, fantàstic, un cap de setmana fantàstic. Avui, doncs, també solet, però va, anem a parlar de les...
De les notícies que tindrem avui a l'informatiu.
Donem gràcies a Déu cada dia per no tenir Rodalies aquí, per no tenir una estació de Renfe aquí, a prop, a prop sí, vull dir, al municipi.
Al municipi, si no obriríem cada dia l'informatiu.
Si no, estaríem parlant del caos de Rodalies cada dia. Ja parlem amb altres bandes, però bueno. Vinga, a casa nostra, Esquerra Republicana vol escoltar la veu dels barris de l'Escala. Uh-huh. I com ho fa? Doncs ho fa a través del nou programa que han iniciat i que consisteix en visitar barri per barri, a escoltar les inquietuds de la gent dels barris, a les queixes, a les suggerències, etc. Molt bé, i llavors això després ho traslladarà, les propostes, a l'equip de govern, tot del que es va acordar amb els pressupostos de 2026, amb el govern.
Exacte.
I que incluïen, doncs, aquesta...
Hi havia, crec, una partida destinada a inversions de la via pública i així, i el que es vol és que aquestes inversions siguin al màxim de realistes.
Exacte, i que responguin a les necessitats reals dels veïns de l'Escala. Per això, doncs, aquest programa que ha iniciat el grup municipal d'anar a veure porta per porta, que és el que afecta més a l'escalenc, no?
Exacte.
L'escalenc de peu, que es diu.
Això és la política de barri.
Bueno,
és molt interessant.
Això és el que hauria de ser, no? Estàs estupendo. Vinga, parlarem també del Mostra't Chef 2026.
Que concurs de cuina, és això?
Concurs de cuina, sí. Bé, aquí és molt bé.
He connectat les neurones.
Hem associat bé els conceptes, i parlarem doncs d'aquest concurs, d'aquesta Mostra Chef, que s'ha celebrat a les instal·lacions del Maram, que hi han participat 9 parelles de joves d'entre 12 i 16 anys. Per tant, són chefs alevines, no? Allò, jovenets, que els ha tocat crear un plat fred amb anxova. És com si seran els nous creadors de les tapes de l'anxova.
Mira,
ja
poca broma, que d'aquí em pot sortir alguna tapa.
Vale, doncs un plat fred amb anxova i un de calent amb el protagonista, el Lluís.
Ah, mira. Per tant, això anava de peix.
El Maram tenia pinta, eh?
Tenia pinta que havia d'anar de peix.
Que no farem un plat d'un filet.
Un pollastre amb prunes.
Exacte, per exemple. No. I, bueno, tot plegat per buscar fomentar valors entre els joves del municipi. És una activitat més de les que es duen a terme el Maram. També, doncs, amb aquest passat mariner nostre, bueno, passat, present i esperem futur, també.
Home, i tant.
De mariner del municipi.
Però una bona iniciativa.
Sí, exacte. Després, aviam qui es va menjar aquests plats.
Això. Home, suposo que ells, no? I el jurat.
Esperem que sí, no? Perquè perquè ens van passar fotos i tenien unes pintes impagables, aquests plats.
Feien molt bona pinta.
Feien molt bona pinta.
Sí, sí.
O sigui, m'arribava l'olor, tot i ser foto, ja m'estava arribant l'olor.
Vull dir que d'aquí ens sortirà la tapa i potser algun xef.
Clar.
Potser encara tindrem un futur cuiner entre aquests joves.
Encara tindrem aquí, exacte. Poca broma. Vinga, i parlem també del programa Més 60, perquè tenim nova activitat,
el
programa Més 60. Sí, hem parlat moltes vegades aquí del que caldria amb el programa Més 40, però no hi ha manera. No
acaba d'arribar, aquest programa Més 40.
No qualla aquest Més 40. Bueno,
el Més 20, jo ho deixo anar per aquí, també el podríem fer.
Sí, fem Més 20, Més 30, Més 40, tots. Vinga, doncs el que sí funciona, i molt bé, és el Més 60, que ha incorporat el primer curs de ganxet.
Ah, molt bé.
O sigui, fins ara no es feia, que és una cosa estranya, perquè és una activitat molt, molt pròpia dels nostres papis, avis i d'això.
Sí, vull dir, les labors. Bueno, aquella època...
Sí, exacte.
N'aprenien a l'escola, no? Fa molt de temps.
Per això ho dic, que vull dir, és com un molt, molt, molt arrelat, això. Les noves generacions ja no dic el què, perquè...
Bueno, ara s'està tornant a posar de moda, eh?
Vale, doncs esperem que sí, perquè va haver una regeneració ja que... Ses d'abueles i tal, però clar...
Però tot torna,
tot
la vida
torna,
és cíclica.
Tot torna, exacte. No diràs mai no, és igual.
No diguis mai d'aquesta aigua no em mouré.
Exacte, això. Doncs això, activitat gratuïta, adreçada a les persones del programa, interessades a aprendre aquesta tècnica artesanal, i el curs es portarà a terme tots els divendres d'aquest mes de febrer, de 5 a 6 de la tarda.
Perfecte, doncs aquesta nova activitat.
Interessats, encara, doncs, sapigueu que hi ha aquesta activitat. I també parlem a nivell cultural de l'exposició Visions des de l'Escala, d'Antonio Herbàs, la nova exposició que acull l'Alfolí de la Sal fins al 28 de febrer, vull dir... La nova exposició, però ja porta uns dies en marxa.
Una setmanet. Bueno, que es va inaugurar el divendres, no? Porta 3-4 dies.
Sí.
Es va inaugurar el divendres, porta 4 dies i serà...
Clar, jo veure que era el 28 de febrer, dic, bueno, pues, a veure, està aquí mateix, ho tenim aquí mateix, això ja, perquè estem...
Bueno, ens falta un mes, l'Ale. Estem a 9 de febrer.
Vinga, va, doncs un mes. Bueno, total, que aquest senyor, Antonio Herbàs, mostra la seva exposició, el Visions des de l'Escala, l'Alfolí, reuneix la mostra obra pictòrica i escultòrica de l'artista amb el Narrispau i Carles Duarte, una col·laboració que també s'ha traslladat en el poemari El passat és d'estrena, que, de fet, es presentarà en el museu el darrer dia disponible de l'exposició, el propi dia 28, doncs es presentarà aquest passat és d'estrena, que és el poemari.
Exacte.
Que li han fet per acompanyar.
Molt bé.
Vamos a deportes, perquè tenim un cap de setmana rodó per al Futbol Club l'Escala. Els altres potser no tant, però el futbol ha triomfat. Els tres equips han guanyat.
Home, Gerard, pues, no?
Fantàstic, fabulós, perquè estàvem hores baixes i és bien, eh? El primer equip contra l'Hospitalet per 1-3. Mm. Per tant, fantàstic, fabulós. Ens comenten que hi va haver una mica de tangana a les grades.
Ui.
Sí, aquestes coses... Bueno.
Allò de...
Es perden les passions en aquests partits.
Sí, però hi va haver una època que, sobretot el futbol de nens, sortien els pares a la pista amb unes pancartes de pau i amor en el futbol.
Bé, sí, tot anirà bé, no?
Això s'ha perdut una mica, no?
No, perquè el que tradicionalment surten és a fotre hòsties als pares.
Clar, però que hauríem d'evitar això. Hi va haver tota una campanya per evitar la violència als partits.
No s'ha acabat d'evitar. És una cosa que encara va bastant intrínseca i hi ha, doncs, certes... A veure, si passa a la primera lliga, és a dir, no en tots els partits, òbviament, però hi ha partits de risc, etc, que no ha de passar a les categories inferiors.
Ja, però la cosa és que no hauria de passar.
No, evidentment que no hauria de passar.
No? El futbol hauria de transmetre valors, treballar en equip, companyerisme...
Sí. Hay alguien más, no? Sí, efectivament.
No,
però no és el cas. O sigui, si tu passeges per un camp de futbol en un dia de partit, doncs, bueno... quedarà sorda dels crits que es profis... I de les lindeces que li dedicarà l'àrbitre.
Déu-n'hi-do. No m'agradaria pas ser l'àrbitre.
No, jo tampoc. Si creus, una professió del risc, totalment. que van guanyar el primer equip contra l'Hospitalet 1-3, el segon contra el Pals Atlètic per 5-0 i el femení contra el Cornellà per 4-2. Llavors, això pel que fa al futbol. En bàsquet, triomf del femení, derrota del sènior B masculí, i en gimnàstica rítmica, dues primeres posicions. Fem un repàs de tots els esports d'aquest cap de setmana. Això en rítmica, dues primeres posicions. I en escacs, nova victòria.
Home, ja tocava també amb els escacs, no? Que teníem escacs, una mica d'hores baixes. Està molt bé, això.
Per tant, hem fet un repàs, de tots els esports.
Sí,
per cert, que avanço, aprofito per avançar que la tertúlia aquesta setmana anirà de clubs esportius.
Ah, molt bé.
De clubs esportius, de disciplines esportives i de... el paper de l'administració de l'Ajuntament en la promoció o la defensa o el suport financer, etc., d'aquests clubs.
Veurem què hi diu cada color polític.
Exacte, això és el que esperem. I va,
anem al temps.
Inici de setmana tranquil, però cada cop amb més núvols. Demà a última hora arribarà un nou front i algun ruixat.
Bueno, per tant, aquesta pluja que havia de venir diumenge sembla
igual,
que s'ha redreçat, però que arribarà igual.
Això és el que sembla. Aviam què acaba passant al final, perquè, escolta, sembla que ens vulguin prendre el pèl als mapes, estarem al cas.
Estarem al cas. Ens retrobem al punt de l'una.
Al punt de la una, exacte. Allà estarem.
Cuinem dos, el més calent és a l'Aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:15 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Guaita, podríem dir un xic especial, perquè estem en setmana especial.
Estem en setmana especial, sí.
Estem en setmana de molta ràdio, de commemorar el Dia Mundial de la Ràdio, que serà aquest proper divendres, dia 13 de... de febrer, però fem una mica, us posem en terreny i ho portem a l'àmbit més científic, podríem dir, de la ràdio, no? Anem a parlar concretament de què són o com s'aconsegueix que ara mateix estiguem fent ràdio, que estiguem parlant a través de lo que abans en deien les ones hertzianes.
Mm-hmm, o sigui, com arriba la ràdio a casa de la gent, no?
Exacte,
més o menys.
Com arriba la ràdio a casa de la gent. I per això hem de recuperar un tema que ja havíem tractat en algun guaita anterior, quan vam parlar de tots els colors de la llum, i vam parlar de l'espectre electromagnètic, que evidentment és el rang, el que ens determina, depenent de la longitud d'ona, les diferents ones que tenim, des de la ràdio, ràdios, espectre visible, ultraviolat, infraroig, rayos X, rayos gamma, etc. Tot aquest espectre. L'espectre, aquest electromagnètic, és el conjunt de tots els tipus de radiació que es desplacen amb ones. És a dir, totes les ones electromagnètiques, incloent-hi tant els conceptes d'emissió, qui emet, o d'absorció, tant també el cos. Aquesta radiació és un tret característic de cada cos i, per tant, serveix per identificar-lo. Tots emetem radiació, per tant, és un tret identificatiu de tots els cossos del planeta i de més enllà, perquè això per astronomia, evidentment, també s'empra molt. La unitat bàsica de mesura d'aquest espectre electromagnètic és la longitud d'ona, que normalment ve mesurada en nanòmetres, mida molt petita. En física es coneix com a longitud d'ona la distància que recorre una pertorbació periòdica que es propaga per un mitjà en un cicle. O sigui, recorre una pertorbació, per exemple, un so, o la imatge més gràfica podria ser si tu tires una pedreta en un bassal, veus que al voltant de la pedreta es fan servir les ones, aquestes són les ones, i hi ha la seva propagació, no?, en un mitjà que en aquest cas
és l'aigua.
És aigua. Apliquem això al so que avui estem tractant, no? El rang de l'espectre electromagnètic va des dels rajos gamma i X, els que tenen menor longitud d'ona. Quan menor longitud d'ona té un raig o té un d'allò, més penetrant és. Per això són més perillosos per a les cèl·lules del cos, els rajos gamma i els rajos X. A les zones de ràdio són les que tenen major longitud d'ona.
Per tant, aquestes no són perilloses.
No ens fan mal. Si hi ha algú d'aquests que a vegades surt amb un... Anava a dir m'agufo, però no aquells del gorro de plata, que diuen que les zones de ràdio fan mal. No. A menor longitud d'ona, menor freqüència i més energia. Per això, com hem dit, els rajos gamma i X són molt més penetrants i s'empren, per exemple, amb el diagnòstic mèdic. I a major longitud d'ona, major capacitat de propagació. Vet aquí el que passa amb les ones de ràdio i per el que les fem servir, perquè tenen una capacitat de propagació molt alta i això ho necessitem perquè si hi ha una distància molt gran entre l'emissor i el receptor, perquè es pugui fer aquesta comunicació, no?
Clar, perquè puguin arribar més lluny.
Exacte. No, no oblidem que estem parlant d'un mitjà de comunicació i és necessari de que s'emeti, però que també que arribi.
Clar, exacte, no es pot perdre pel mig del camí.
No es pot perdre. Les ones de ràdio o radiofreqüència tenen longituds d'ona d'entre més de 10.000 metres, les de molt baixa freqüència, fins a un metre les d'ultrafreqüència. Al mig hi tenim la ona llarga, la ona mitja i la ona curta, que això ja ens sona una miqueta més. Si ens anem, per exemple, això ho veurem una mica més tard, quan d'allò, evidentment sempre, especialment en comunicacions, i les ones de ràdio poden ser creades de manera natural per fenòmens naturals, com per exemple els llamps o objectes astronòmics, que és el que hem dit abans, que allò de trobades a la tercera fase, no?, la pel·lícula aquella del Kubrick, em penso que era, no?, de l'Stanley Kubrick, o de, si no, crec que anava per aquí. Era això, comunicacions a través d'ones de ràdio amb possibles civilitzacions extraterrestres en de l'espai, doncs això també. O també poden ser generades de manera artificial i són utilitzades, com dèiem, per comunicacions de ràdio fixa i mòbil, radiodifusió, radar i altres sistemes de navegació, satèl·lits de comunicació, comunicació, xarxes telemàtiques i molt altres aplicacions.
Uh-huh. Per tant, veiem que aquestes zones fan servir per moltes coses.
Per moltes coses. Uh-huh. També ens agrada repassar una mica la història aquí al Guaita, del, suposo, d'aquí, dels inventors, no? D'aquestes personalitats importants que han fet possible aquests descobriments. Doncs mira, les zones de ràdio es van predir per primera vegada en un treball matemàtic realitzat a l'any 1867 pel físic matemàtic escocès James Clerk Maxwell. Uh-huh. Maxwell descobreix les propietats de la llum en forma d'ona i les similituds que tenen a través d'observacions elèctriques i magnètiques. La seva teoria matemàtica, ara són anomenades les equacions de Maxwell, i descrivia com les ones de llum i les ones d'electromagnetisme que viatgen per l'espai irradiades per una partícula carregada a mesura que experimenten una acceleració. Això és un concepte tècnic, no? Descrivien bàsicament com es propaguen, com viatgen aquestes ones. El 1887, Heinrich Hertz, aquí ja ens sona més,
exacte,
d'això de les zones
hertzianes. Hertzianes ve d'aquí, no?
Ve d'aquí. Uh-huh. Era un físic alemany que va demostrar la realitat de les zones electromagnètiques de Maxwell en generar experimentalment ones de ràdio en el seu laboratori, demostrant que exhibien les mateixes propietats que les ones de la llum. Ones estacionàries que tenien refracció, difracció i polarització. Uh-huh. Les ones de ràdio, originalment anomenades ones hertzianes, van ser utilitzades per primera vegada en comunicació a mitjans de la dècada del 1890 per un altre que ens sona, el Guglielmo Marconi, qui va desenvolupar els primers transmissors i receptors pràctics de ràdio.
Per tant, un cop vam tenir aquestes zones hertzianes, vam haver de posar-hi aparells, no?, per
exacte,
fer-les servir.
Exacte. Uh-huh. I el terme modern, lo d'ona de ràdio, va reemplaçar el nom original d'ona hertziana al voltant del 1912.
Per tant, ja fa més de 100 anys que
ja
tenim
aquest
nom.
Ja fa més de 100 anys que tenim aquest nom. Ja sabem que la ràdio és més que centenària, eh?
I tant. Sí.
Les zones de ràdio, en el buit, viatgen a la velocitat de la llum. Uh-huh. Quan... Ja sabem que el buit és una condició molt idíl·lica, que no es dona mai. És allò en ciència, la teoria i la pràctica, que van separades. Una va per un cantó i una altra per un altre, però normalment els càlculs els fan els teòrics, per tant, en aquestes situacions idíl·liques. Uh-huh. Després la pràctica és el que els desmunta els càlculs.
Exacte.
Quan passen a través d'un medi material, s'alenteixen segons la permeabilitat d'aquest objecte, o sigui, segons el que deixin passar o no deixin passar.
Uh-huh. Si triguen més o menys, no?, a travessar-lo.
Exacte. I a l'atmosfera terrestre trobem que s'acosta bastant a la teoria, perquè les ones de ràdio viatgen a velocitats pròximes a la llum gràcies a la primesa de l'aire. O sigui, podríem dir que l'aire és molt permeable, mm-hmm, i gairebé s'acosten a la teoria. Aquestes mm-hmm formulacions que van fer en principi el Maxwell i el Hertz i tota aquesta gent. En la ràdio els elements claus són el transmissor. El primer element clau, en podríem dir, que a través d'un oscil·lador electrònic genera un corrent altern que oscil·la a una freqüència de ràdio, anomenada portadora, perquè serveix per transportar la informació a través de l'aire. Mm-hmm. Mm? L'antena de ràdio també és un element clau, perquè l'antena de ràdio irradia aquesta energia, aquesta ona portadora, l'emet i la transporta més enllà a través de l'aire. Les ones de ràdio porten la informació a la ubicació del receptor, que és l'altre element clau, quan arriba. Uh-huh. La senyal d'informació pot ser un senyal d'àudio, que representa el so d'un micròfon, un senyal de vídeo, que representa imatges de moviment, o un senyal digital, que representa des d'una computadora.
Uh-huh. Llavors, això del senyal de vídeo, la tele també va amb ones hertzianes?
Va amb ones hertzianes, també.
Ah, carai!
Sí, sí. Mm-hmm. També va amb ones hertzianes, són ones de ràdio de longitud diferent, o sigui, però el senyal es transmet a partir de les ones hertzianes. Mm-hmm. Una nova antena receptora capta aquestes ones, que aleshores un parell receptor les recull i n'extreu la informació. El receptor, hem de dir que primer utilitza un filtre de pas de banda per separar la senyal de ràdio de la senyal de ràdio de l'estació desitjada de tots els altres de ràdio captats per l'antena, perquè l'antena ho capta tot i has de filtrar només
la freqüència que tu vols,
clar,
no?
El que estem parlant ara mateix, si no sentiries qualsevol altra ràdio a aquesta mateixa hora, sentiries el Jordi Basté o la competència o una altra ràdio de... o Catalunya Ràdio, no? Però en aquest cas no, ens estem escoltant el guaita que tenim. Doncs, després les amplifica el senyal perquè sigui més fort i després n'extreu el senyal de modulació que conté aquesta informació. El senyal recuperat s'envia a un altaveu o un audífon per produir el so o una pantalla de televisió per produir una imatge visible a través d'altres dispositius.
Mm-hmm. Per tant, necessitem molts aparells, per aconseguir que la ràdio ens arribi, el transmissor, l'antena de ràdio, aquest receptor, i aquest receptor que fa tota aquesta feina, no?, de destriar quina freqüència
de
volem escoltar...
De traducció literal. Del senyal, de destriar i traducció, no?, el que nosaltres, el senyal que nosaltres volem escoltar.
Una cosa que ens sembla tan fàcil, no? Obrim, girem la rodeta de la ràdio i ja sona, però no, aquí
però
hi ha un engranatge molt important.
Per l'aire viatja moltes coses, i molts sons diferents, i amb moltes velocitats d'ona diferents, no? Moltes longituds d'ona diferents, per tant, ha de tenir la capacitat de destriar-lo i de fer tot plegat. Mm-hmm. I si ara aquí hi remenem tot lo digital o tot com ha evolucionat avui en dia, doncs ja el tema es complica una miqueta més.
Exacte, tu diràs.
Abans, quan començàvem, o relativament proper al començament, hem explicat això, les ones llargues, mitges i curtes. Sabeu que en ràdio es parla molt de l'amplitud modulada i de la freqüència modulada, és a dir, la AM i la F, la FM.
Exacte.
En la M, la freqüència belluga entre els 535 i els 1.705 kHz. Mm-hmm. L'Hz és la unitat de mesura de la freqüència de ràdio. En l'AM, la freqüència de ràdio es manté constant, però es varia la seva amplitud, o l'altura de potència d'ona per representar el so. L'amplitud modulada són de baixa freqüència i tenen la capacitat de rebotar en la ionosfera, que és la capa superior de l'atmosfera, en la qual cosa permet viatjar a distàncies enormes, fins i tot milers de quilòmetres. És més sensible a les interferències, per això se sent més soroll de fons, de l'AM, de la freqüència de l'amplitud modulada. Vale.
És més fàcil que es colin les altres ràdios per allà sota, no?
És més fàcil que es colin les altres ràdios, però en determinats moments de la història, com permet viatjar a distàncies molt més llargues, s'ha utilitzat molt la AM, l'amplitud modulada. Sobretot en temps de guerres i en temps de històries d'aquestes, de conflictes, per allò. Recordem també allò de Ràdio Pirinaica, que no emitia quan el franquisme o quan la dictadura, que emitien des de Centre Europa, crec recordar, des de la Unió Soviètica, pràcticament. I després tenim la freqüència modulada, que va de 87,5 MHz a 108 MHz. O sigui, la banda de la ràdio, a Ràdio L'Escala, per exemple, som al 107.6.
Exacte.
Doncs estem cap al final.
Cap al final de tot.
Cap a la cua, cap a la cua. A l'FM, l'amplitud d'ona ens manté constants, però es varia la seva freqüència, és a dir, la velocitat a la que oscil·la. Té un abast més limitat, normalment fins a un centenar de quilòmetres, ja que les ones no reboten a l'atmosfera, a la part superior, aquesta ionosfera que rebotava l'amplitud modulada. És molt més resistent a les interferències i, atenció, perquè permet transmetre en estèreo.
Ah, carai, allò que aquí a la ràdio diem tant, si és en mono o és en estèreo.
Si és en mono o estèreo, que, per exemple, és una amplitud, és una freqüència ideal per la música.
Perquè et permet tenir més d'un canal.
Exacte, et permet tenir més d'un canal.
Doncs, Sergi, moltes gràcies per aquesta classe de les zones hertzianes que avui ens has descobert una mica, no? Com ho podem...
Sí.
Com ens arriba aquesta ràdio.
Exacte.
A casa.
És una mica difícil d'entendre.
És molt abstracte.
És molt abstracte, És difícil d'entendre pel personal, però l'emissor, antena, receptor, i que viatgen per l'espai, i que viatgen a diferents... Quedeu-vos amb allò de la pedreta al llac.
Allò de les zones que va fent la pedreta.
De les zones que va fent la pedreta. Això ho entendreu molt més.
Doncs, Sergi, molt ens retrobem un altre guaita que tenim.
Fins al proper.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. Mmm, et llaparàs els dits.
I ara és moment del Mondo Sonoro del DJ Bigut.
Mondo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Rip it up and start again. Ho estripem i comencem de nou amb Edwin Collins. Una figura fonamental del pop britànic format a Glasgow a finals dels anys 70 amb Orange Juice. Aquest és el tema Rip it up. I celebrem que torna aquest 2026 amb la gira de Testimonial Tour.
When I first saw you, something stirred within me. You were standing sultry in the rain. If I could have held you, I would have held you. Rip it up and start again.
Up and start again. Els Orange Juice amb aquest tema de 1982. Sí, avui celebrem aquest retorn de Edwin Collins, el líder d'aquesta banda formada a Glasgow, des d'Escòcia fins a les vostres orelles. I passarà el proper mes de maig per la sala Nau a Barcelona. El 5 de maig, Edwin Collins ens presenta Nation Soul Speaking to Nation, editat el passat 2025, tot una declaració de principis per a la nostra pau mental i mundial. I aquí escoltem ja el tema Knowledge d'aquest recent àlbum de Edwin Collins.
Some are good and some are bad. The more I know of this old world, I don't feel safe, I don't have faith.
Knowledge is a friend of mine. This was lost, but now is found. Knowledge is a friend of mine. Still it's hard to pin it down.
Hard to let my old self go. Hard to let my old self go. I was shy and awkward, anyhow, I made it count, that's the point, keep on going, it's the same for everyone.
Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem de la mà del nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Anna.
A veure, quin dret descobrirem avui, Jan?
Doncs avui parlarem d'honor, intimitat i pròpia imatge, per una banda, i com això a vegades col·lisiona amb el que feu els periodistes d'això d'informar.
Mira, és un tema que ens interessa als periodistes aquest, no? Perquè a vegades ens trobem situacions d'aquelles que ens diuen «Ai, no em gravis» o «Ai, no, jo no volia sortir». Dius, clar, però què hem de fer, no? Avui ho veurem.
Correcte. De fet, quan estàvem preparant, no?, aquest programa, em venia al cap una anècdota que parlàvem plegats un dia, on un company estava gravant a la platja, doncs, bueno, no sé, estava fent un reportatge sobre temes a l'estiu, no?, de turístics, etc. I va haver un senyor que se li va provar i dir, escolti, per què m'està gravant, no? I el periodista va dir, no, jo no estic gravant a vostè, estic gravant, diguem,
clar,
estic fent una peça,
general, no?
Exacte, una peça informativa, i diu, no, escolti'm, no em gravi perquè estic aquí, però és que no estic amb la meva dona. Dius, clar,
una senyora que no és la meva, no?
Exacte, una senyora que no és la meva. Aleshores, clar, el periodista va dir, ja, però vostè està en un espai públic i el meu objectiu no és gravar-lo a vostè i la senyora que no és la seva, sinó que el meu objectiu és informar, no, de la temporada turística a la zona. Per tant, bueno, com que aquestes coses, sobretot al món periodístic, passen sovint, bueno, era un tema interessant a poder tractar, perquè al final ens plantegem, però això ho podem fer? Els periodistes ho poden fer o no, els
clar,
particulars ho poden fer o no. Tot s'hi val en nom de la llibertat d'informació. Al final, la resposta, malgrat en el cas d'aquest segurament seria diferent, la resposta és que no. no tot s'hi val. No tot s'hi val en la llibertat d'informació i li posarem ara contingut.
Doncs som-hi, a veure.
Doncs a veure, quan parlem justament de comunicació, de periodisme, de mitjans, sí que tenim quatre drets fonamentals, que els tenim en aquell primer apartat de la Constitució, que poden col·lisionar. Els tres primers que mencionava a l'inici, no? Aquest dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge, que ho regula l'article 18 de la Constitució, i després tenim, evidentment, la llibertat d'informació, també dret fonamental, regulat en l'article 20.
Mm-hmm.
Això no vol dir que un estigui per sobre dels altres. Simplement conviuen i això implica que s'ha de ponderar en cada moment doncs, quina situació es dona i quin s'ha de fer prevaldre en qualsevol cas.
Això vol dir, per tant, que en alguns casos la llibertat d'expressió i d'informació estarà per sobre d'aquests drets personals i en alguns altres casos no.
Dependrà, correcte. Uh-huh. I per això hem de veure, sobretot, què en diu el Tribunal Constitucional, que al final el Tribunal Constitucional és el que ens ajuda a modular i a interpretar la normativa recollida a la Constitució o també les lleis orgàniques doncs, que regulin cadascun dels temes. Hi ha una sentència interessant de principis dels anys 90 que, on s'estableix que la llibertat d'informació no és un dret il·limitat. Em sap greu pels periodistes. No és un dret il·limitat i que aquest dret, diguem, a informar preval en dues ocasions. Preval quan la informació és efectivament veraç, verídica, i quan tingui interès públic. Això és important.
I aquí també hem de fer la diferència d'interès públic i interès del públic, no?
Exacte.
Perquè no és el mateix.
No, perquè ja sabem que els interessos del públic a vegades disten del que és l'interès general, no? Aleshores, si una informació és certa, però no aporta res a l'interès públic, a l'interès general, pot ser il·legítima, el cas que parlàvem a l'inici. Si jo conec, a més, el rerefons que hi ha, i tot i així, diguem, reitero en la cosa, tot i que l'objectiu, evidentment, no era aquest, doncs podríem entrar en un conflicte. Aquest fet de l'interès públic, l'interès general, també el trobem en una altra sentència, en aquest cas una mica més recent, però no tant, té una vintena d'anys, però encara aplicable, on es resol el cas justament d'un reportatge periodístic, no? On es donava un crim, s'estava investigant un crim. I en aquest reportatge es van revelar detalls de la vida privada d'una tercera persona que no era la que havia comès el delicte. On aquesta tercera persona tenia actituds envers la vida que la gent podria considerar poc lícites. Actituds, diguem, relacionades amb el món de la prostitució. Que el Tribunal Constitucional, què ens diu amb això? Ens diu que revelar aquest tipus de dades de la vida privada on estem desmereixent algú per poc ètic que ens pugui semblar als altres, és a dir, no entrem en la moral pròpia, però que no tenen cap transcendència informativa. Perquè al final, escolti'm, que vostè es dediqui una cosa o una altra...
Exacte, això no...
Seria interès del públic,
sí, però no
però
interès
no
públic.
Exacte. Això podria constituir una intromissió il·legítima en aquest dret que mencionàvem, no? Dret a l'honor, el dret a la intimitat. Encara que aquest reportatge fos d'un tema real, un tema que havia passat, no? Per tant, si traduïm això en un llenguatge del carrer, que és el que venim a fer aquí, no tot el que és cert es pot publicar i no tot el que ens crida l'atenció és informativament rellevant, encara que ens ho pugui semblar a nosaltres. Aleshores, si ens passa...
Clar, què hem de fer?
Què hem de fer? Ara podria fer una rima, anava a dir vendre el pis i anar a lloguer, però no és el cas que ens ocupa. No, en el cas d'exercir el dret, què pot fer una persona quan creu que li han vulnerat aquest dret, no? Aquest dret a l'honor, a la pròpia imatge? D'entrada, jo diria, identifica exactament quin dret se t'ha vulnerat, no? Quin consideres, perquè després les derivades que això tindrà a nivell civil o a nivell penal no seran les mateixes en funció de que siguin uns o de que siguin uns altres, no? Sabem que el dret a l'honor, doncs, implica informacions o expressions que et desacrediten com a persona, que t'insulten, que et fan quedar malament, diguem, a ulls de la societat, no? També tenim aquesta vulneració de la intimitat, el que dèiem, dades de la teva vida privada, de les teves relacions, de la teva salut... Bé, dins de tot l'àmbit de l'esfera més íntima, no? I ús de la pròpia imatge, que dèiem, no? Aquest ús, doncs, de la teva cara, del teu cos, sense un consentiment exprés, fora de context o amb finalitats que no has autoritzat. I dic això de fora de context pel que dèiem. Si tu estàs fent un reportatge informatiu, televisiu, i de fons, i sense que ho sàpigues, apareix alguna cosa, doncs, que després... Clar, vull dir, tu també has de saber que estàs a la via pública. Per tant, tinguem en compte
també... Això ho hem de tenir
també,
en compte, no?
Si hem de fer coses mal fetes, fem-les en un lloc tancat.
Bueno, i que si veiem una càmera i no volem ser gravats, no hi passem per davant.
Exacte.
No?
És una recomanació altament interessant.
Siguem una mica curosos, perquè a vegades ens sembla que això només li pot passar a les persones famoses, no?
No, d'això en parlarem.
Clar.
Hi ha alguna diferència, certament, amb les persones... ordinàries, és a dir, tu i jo, i els que surten a les revistes. Hi ha alguna diferència que ara la veurem. Per tant, primer, identifiquem què s'ha vulnerat. Segon, hem de saber que hi ha dret a la rectificació.
És a dir,
hi ha una normativa, una llei orgànica, justament, que desenvolupa aquest dret fonamental que reconeix el dret de rectificació. No? Per tant, si un mitjà publica una informació inexacta o perjudicial, tu pots exigir com a mínim que et publiquin la teva versió. Perquè d'aquesta manera pots contrarrestar allò que t'estava perjudicant, no? Això és gratuït, evidentment pot generar més o menys complicacions burocràtiques, però és un dret que podem exercir. En tercer lloc, deia abans, no? Tenim opcions per la via civil, per exemple. Doncs, en aquest cas, si el dany és més greu que no una petita informació inexacta, podem interposar una demanda civil per intromissió il·legítima, i en aquest cas hi ha una altra llei orgànica, la que s'encarrega de la protecció civil, justament del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, que ens permet anar per aquesta via. I, per tant, bueno, entraríem en la via judicial. I, en quart lloc, tenim la via penal, que és la que menys ens agrada, però que, en temes més greus, sobretot vinculats al dret a l'honor, sí que el Codi Penal recull diverses qüestions. Clar, si a tu et calumnien o t'injurien, les penes poden arribar a ser penes de multes i de presó, si això es prova. No? Al final, si et calumnien, què implica? Implica que jo imputo un delicte amb algú sabent que l'acusació és falsa. Per exemple, si els demostrés que el Mundo, quan va publicar el compte fals del Xavier Trias a Suïssa, sabia que allò era fals, això és una calúmnia. Això és un exemple de calúmnia.
Clar, perquè has publicat una informació que tu ja sabies que no era real.
Correcte. I, a més, sabent del perjudici que li generes a un tercer. Aleshores, aquí tenim derivada penal. Després, les injúries es refereix més aviat a expressions, a manifestacions, que menys tenen la teva dignitat, sense arribar-te a acusar d'un delicte en concret, que t'insultin, que t'humilin públicament i ho publiquin, no? Però en aquest cas, això, perquè sigui un delicte, la llei exigeix que aquesta expressió ha de ser greu. Això també ho hem de calibrar, i pot haver-hi penes de 3 a 7 mesos de presó i multes de fins a 14 en funció de la gravetat. Què dèiem de les persones importants? De les persones
famoses.
Famoses.
Perquè importants al final ho som tots.
Exacte, absolutament d'acord. Clar, una persona famosa, el fet que tu siguis famós, de que la teva vida estigui més o menys exposada, no t'anul·la els drets.
No, clar, evidentment.
No t'anul·la els drets. Ara bé, el Tribunal Constitucional el que ens ha dit és que la notorietat pública d'una persona el que fa és ampliar una mica el límit del que és publicable.
O sigui, que els mitjans poden publicar més coses d'una persona que té una vida més o menys pública que d'una persona que té una vida més privada.
Per dir-ho planerament, sí. Però per què? Perquè segurament aquesta persona és la primera en facilitar aquestes informacions.
A vegades també li interessa una mica, no?
Exacte. Aquí ja entraríem també en debats ètico-morals reprovables o no. Però el que no fa en cap cas és eliminar aquesta protecció ni a l'honor, ni a la intimitat, ni a la pròpia imatge, en cap cas, perquè és que només faltaria que per ser una persona que es dedica, doncs, no ho sé, a la política, que es dedica, que és cantant, etc., doncs se li manllevin drets que són fonamentals. I finalment, jo el que diria és, no?, perquè la gent s'emporti a la butxaca tres consells principals. La llibertat d'informació no és carta blanca dels periodistes. No permet fer qualsevol cosa. El que protegeix és informació veraç i realment rellevant per la societat, que tingui interès públic, que no pel públic. També, si es cau.
A vegades van lligades, les coses. L'interès públic i l'interès del públic a vegades van lligats.
Sí, no sé si cada dia una miqueta menys, però sí, certament sí. Una segona derivada, que és que aquests detalls personals que són innecessaris de publicar, encara que el fet principal sigui d'interès públic, potser el detall morbós, si no és rellevant pel tema que anem a ocupar, no l'hauríem de publicar.
Aquest detall ens el podem... Això passa sobretot, per exemple, en temes de successos, com, per exemple, si hi ha hagut assassinats o maltractaments o... Sí, sí.
Costa no entrar. Accidents, no? Costa no entrar, perquè al final, com que és una cosa que ven...
Exacte, sí,
que és una cosa que ven, i això ho veiem, no?, el famós clickbait en titulars de diaris, o de, sobretot digitals, no?, que... titular escandalós, perquè entro i després veig doncs això, detalls doncs, que potser serien estalviables.
A vegades també, perquè si no, a vegades és complicat fer la informació obviant moltes coses. Vull dir, perquè al final moltes coses no les pots dir.
És un joc d'equilibris.
Sí, és complicat.
És un joc d'equilibris. I finalment, jo el que els diria a la gent és que no us resigneu mai a la vida, però en això tampoc, perquè existeixen mecanismes. Hi ha el dret a rectificació, quantes vegades no hem vist mitjans de comunicació que han hagut de publicar...
Un fe de rates, que li diem.
Correcte. Mm-hmm. Han hagut de publicar una notícia, un article, desmentint una notícia que ells mateixos havien publicat. Clar, què passa aquí? L'impacte ja s'ha generat.
Home, i tant. Sí, tu el mal a la persona ja l'has fet.
Exacte. Aleshores, diguem que això és una rectificació de mínims. És una rectificació de mínims que, si no fos suficient, tenim la via civil i tenim la via penal, que al final és on no volem arribar, però sovint són vies que hem de saber com a ciutadans que les tenim, encara que puguin ser feixugues. I jo, per acabar, què et puc dir? Jo et puc acabar que el dret, els que ens dediquem en part en el dret, no protegeix el morbo. Això és així. El dret no protegeix el morbo. El que protegeix és l'interès general. Mm-hmm. L'interès general és el que ha de prevaldre per sobre de qualsevol cosa. I jo crec que la ciutadania també conegui aquesta diferència, és el que dona aquest dret de butxaca que avui regalem als nostres oients.
Exacte. Doncs, per tant, aquest interès general, no? Les informacions sempre que siguin importants i rellevants, i no anem a buscar, no?, aquest detallet morbós o aquella informació que no és tan important pel públic.
Exacte.
Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui aquesta col·lisió, no?, entre aquests drets, el de l'intimitat, el dret a l'honor, el dret a la pròpia imatge, que a vegades es confronten una mica, no?, amb aquest dret a la informació, que últimament també hem de dir que sembla que s'ha liberalitzat molt, no?, aquest dret de la informació.
No, s'ha liberalitzat molt perquè els mitjans que hi ha per poder-lo exercir són molt més amplis. Al final, és cert que anys enrere comptàvem amb mitjans tradicionals, la ràdio, aquesta casa, comptàvem amb la televisió, i para de comptar. Clar, aquí ara hem entrat en una mena de xarxa, doncs, que tenim Instagram, tenim Facebook, tenim Twitter, tenim que cadascú té el seu propi podcast...
És a dir... I que cadascú s'ha convertit una mica en un periodista, no? Un periodista d'aquests amb el mòbil, que a vegades ho gravem tot el que veiem directament.
Sí, això té vessants positives, perquè al final ens permet estar al dia i veure coses que abans potser, doncs, si els amos dels mitjans no els interessava, no els veien. I ara... Jo crec que aquesta és la vessant positiva, no? Aquest fet de fer més accessible en general la informació, però té perills i té riscos, que són els que hem explicat, que és, doncs, guiar-se més, no pas per la bondat de la informació, que per una qüestió, doncs, que no té més interès que aquell que pot tenir en la gent, doncs, que vol mirar un reality.
Exacte, que si volem morbo també hi ha programes que sí. Ja hi va gent, no?, que hi va per això.
Correcte. I cada dia més, eh? I alguns de dubtosa ètica, últimament.
Això en podríem parlar a un altre programa, Jan.
Em prenc nota.
Doncs gràcies per descobrir-nos aquests tres drets que podem exercir davant de la llibertat d'informació. Ens retrobem a un altre Drets de Butxaca.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per acabar el programa avui ho farem amb música i ho farem amb Navegant pel món de Dept.
Navegant pel món, omplo l'aire al cos i la força torna una vegada més. Soc cercador de llocs, emigrant de tot, ànima que vol enmig de sensació. Sempre diferents, que canvin els elements, trobar-me dins un no-res,
i veure el temps com passa molt més lentament, assaborint eternament el món que hi ha al darrere. Vull conèixer tots els grans secrets que amaguen llocs i tanta gent, percebre les olors d'ambient i sentir el vent. Empenya una mica més les ganes de seguir creixent, voltant, obrint la ment. Tot navegant pel món, omplo d'aire el cos i la força torna una vegada més. Sóc cercador de llocs, emigrant de tot, ànima que vol enmig de sensacions. Direccions, poder arribar encara més lluny i obrir tot el meu cor a un món d'emocions que omplin el meu cos d'allò que ara és desconegut, distant, incomprensible. Vull fer renéixer el meu foc, respirar molt més a prop de tot el que no he vist.
I amb Navegant pel món d'Adept ens acomiadem. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.